Sant Cugat commemora enguany els 250 anys del Pi d'en Xandri i ho fa amb el principal objectiu que la Generalitat el declari arbre monumental de Catalunya. El Pi d'en Xandri és una de les entrades més conegudes al parc de Collserola. La seva imatge, amb una gran branca separada fruit de l'afectació de la nevada de 1962 i també i el seu tronc apuntalat per tutors, s'han convertit en un símbol de Sant Cugat. I és que una de les coses que ha permès el seu seguiment regular després de l'atac també que va patir el 1997 és poder datar el naixement d'aquest emblema de la ciutat el 1774. Avui volem parlar de l'arbre i ho fem amb un dels seus màxims coneixedors, l'enginyer ambiental, arquitecte paisatgista i excap del Servei de Passatge i Verd Urbà de l'Ajuntament de Sant Cugat, en Jordi Torrijos, que ens acompanya a l'estudi. Bon dia i benvingut a Cugat Mèdia, Jordi.
Bon dia a tothom i gràcies a tothom també. Aquí estem.
A 250 anys del Pi d'en Xandri, Sant Cugat s'està volcant aquest any en aquest emblema del Sant Cugat. Què representa per tu aquest pi, Jordi?
Bé, és una fita molt important. És una manera més d'estimar Sant Cugat a través de l'arbre, en aquest cas del Pi d'en Xandri. I també, a la vegada, representa un eix que neix, que creix i uneix. Per què? Perquè això va unir a tota la població. Això va unir a tots els colors, a l'equip de govern, a la propietat, a les entitats culturals i socials. I quan es produeix aquest fenomen, aquesta situació de que tots anem a una, escolta, això va... Bueno, com estupendament bé.
Durant els teus temps davant de la teva àrea a l'Ajuntament, el Pi ha estat un punt capdalt del teu dia a dia a la feina?
Sempre ho ha estat, inclús ja abans de l'agressió del 2 de febrer de 1997, perquè ja prèviament ja ens havíem posat en contacte amb el propietari, amb el senyor Esteve Miquel, que era el pare del Domènec Miquel, l'actual propietari, i diguem-ne, ja havien fet treballs de restauració i millora del Pi anys abans, un parell d'anys abans, perfecte, exactament.
És a dir, que el Pi ja era important abans de l'agressió, eh?
Sí, sí, efectivament.
De fet, l'agressió suposo també és bé per fer mal no només en el Pi, sinó al fet de la protecció del medi natural, no?
Sí, també, i potser es podien fer altres lectures, però clar, sense que hi hagi proves no es pot dir, no? Diguem-ne, no es pot saber exactament, no? Però també era un moment en què l'Ajuntament també feia una campanya, diguem-ne, de donar valor als elements naturals de Sant Cugat.
I com recordes aquell atac de 1997?
Vaja, era al voltant de les 8 del matí, poder una miqueta abans, i em truca la Guàrdia Urbana d'aquí, la Policia Municipal de Sant Cugat, i, bueno, escolti'm, que han tallat el Pi d'en Xandri, que està mig tallat, ¿qué hacemos? Lo acabamos de cortar porque está peligroso. Dic, no toqueu res, millor que acordoneu la zona i que ningú s'acosti, i jo trucaré i ja parlaré amb alcaldia, amb l'alcalde Joan Aymeric i amb el tinent d'alcalde també, i a la vegada també cal parlar amb la propietat perquè ho sàpiga, i a partir d'aquí a veure com resolem això, ja vindrem cap aquí. Però de moment que no es toqui el Pi, que no es talli, perquè clar, la Guàrdia Urbana patia en el sentit de dir, carai, si està mig tallat, a veure si caurà i que prendrem mal, no?
Perquè si no s'hagués apuntalat, s'hagués caigut.
Bé, a veure, no es pot dir el 100%, però sí, aviam, l'apuntalament, evidentment, però és un apuntalament una miqueta especial. Compte, compte en això, que això és important. Hi havia una situació de possible perill i d'inseguretat que pogués caure, això està clar. Sobretot davant d'una situació climatològica adversa amb pluges, vents, etc. No? Llavors, els puntals era important posar-los per seguretat. Això ja per començar. Ara bé, són uns puntals que no toquen a la creu de l'arbre, a la part alta de l'arbre. Tenen que haver-hi una separació. Per què? Perquè l'arbre necessita una mica de moviment. I en aquest moviment també detecta més fàcilment la greu ferida que té més avall. També. I això l'ajuda una miqueta a treballar, a enviar teixits de creixement meristemàtics per anar tapant aquella ferida progressivament. Per tant, no pot tocar. A part que si toca, és un punt rígid i davant també d'un fort, una forta tempesta, uns vents ciclònics, com s'han donat diverses vegades aquí a Sant Cugat, podia, diguem-ne, trencar-se per allà. Per tant, té que tindre aquest moviment, i el té. I per tant, és un treball que s'ha de fer contínuament per part de l'Ajuntament, de com ho corna la propietat, d'anar progressivament tallant una miqueta els puntals a la part de dalt, que no toquin en el tronc.
I llavors et van trucar, no?, la policia. No, 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 no talleu, esperem, anem a mirar que, com ho podem salvar. I com és el procés aquest de decidir que no es talla en aquell moment, de decidir i de veure que era un element important i que, per tant, no aneu a tirar pel dret de tallar i ja està, sinó de salvar-lo. Com va ser tot aquest procés?
Sí, a veure, en primer lloc també comentaré que una persona que feia footing ben matí, ben d'hora, a les 7, 7 i alguna del matí, passava per allà, va veure que fumejava el tronc, perquè a més d'intentar tallar-lo, no van poder, entre altres coses perquè no en sabien prou, així de clar, i llavors van buidar tot el combustible dintre de la ferida del tall i li van prendre foc. I clar, anava allò fumejant i anava fent mal. Llavors, això per una banda. Llavors, què van fer? El primer que vaig fer és dir, ostres, dic aquí, clar, hi ha el dubte que fer, si cau o no cau el pi, si es talla o no es talla. Jo aquell dia no vaig anar a dormir, em vaig quedar tot era un diumenge, la nit de diumenge a dilluns, i vaig preparar tot un informe amb documentació, de manera que, amb un pla de restauració i recuperació del pi. I clar, en seguida l'alcalde Joan Aymerich ens va cridar en el seu despatx a primera hora el dilluns, amb el director d'urbanisme, un arquitecte que hi havia en aquell moment, i a mi. I, bueno, què fem? La pregunta d'ell. Què fem en el pi? Perquè, clar, des d'urbanisme li van dir, escolti'm, ja està mig tallat, poder acabi de tallar-lo. Jo dic, no, mira, escolta, és un símbol de Sant Cugat. És un arbre que és un punt de trobada del club muntanyenc, d'excursionistes, de gent, camí de Can Borrell, quan es va cap a Sant Madí també. Fes com el pi de les Tres Branques del Berguedà. Oi que allà el pi de les Tres Branques està mort i està en peus i la gent se l'estima igualment i tot això? Doncs, encara que es mori, intenta aguantar-lo. Això li va agradar. I ho dic, l'alcalde Joan Aymerich va ser valent, perquè no ho tenia fàcil tampoc, perquè tenia moltes pressions per molts cantons. Per tant, en aquest dossier, en aquesta documentació, l'alcalde va fer cas i a partir d'aquí va dir, Jordi, endavant, anem a recuperar el pi.
I la feina va ser de dies, de mesos?
Bé, la feina es va tindre que fer una actuació molt ràpida, amb un procediment totalment legal, però d'urgència, per fer una adjudicació, però és una feina que no la podia fer qualsevol. Tenia que ser una empresa molt especialitzada, però jo ja m'havia mogut, així de clar, aquell diumenge, i ja vaig contactar amb alguns professionals i vam escollir a un, lògicament presentant pressupostos i tot, però vam fer un procediment molt ràpid, molt ràpid. I realment va anar molt bé, perquè es van aconseguir aquests puntals, aquests 16 puntals són d'aquells que s'utilitzaven per línies telefòniques quan travessaven boscos per sobre els arbres, molt, molt alts, no?, també. I, bueno, vam començar el treball. Però el primer va ser, a part de perimetrar la zona per seguretat i que ningú s'acostés massa, era treure el teixit necrosat que estava cremant dintre de la ferida. I vam tindre que anar, diguem-ne, en treballs de cirurgia arbòria, anar traient tot el teixit cremat fins a trobar fusta viva i sana.
I des de llavors va agafar més importància al pi o ja en tenia?
Bé, aviam. Un altre factor que també li vaig comentar amb l'alcalde Joan Aymerich era de dir, escolta, pensa que la propietat s'estima el pi. Els propietaris del paratge d'en Xandri durant les generacions l'han anat conservant com una fita en el principi de la seva finca. I el propietari, coi, el voldria seguir conservant també. I tot això suma, no? Llavors, en aquest sentit, a veure, molta gent ja coneixia el pi, evidentment. Per què? Perquè l'any 1995 va ser declarat arbre primer d'interès local i després d'interès comarcal. Per tant, un arbre que quedava ja protegit a nivell local i comarcal, no? Faltava el següent pas, que era arbre d'interès monumental de Catalunya, que és el que s'està tramitant en aquest moment. Per tant, ja es coneixia, però tot i així, altres persones del municipi el van acabar de conèixer, i sobretot els escolars. Per què? Perquè a través de les bones relacions en el Club Muntanyenc i les entitats socials i culturals del municipi, què es va fer? Es va fer tota una campanya de que els nens de les escoles dibuixessin el pi d'en Xandri, i això va portar sobretot al Club Muntanyenc. I escolta, va ser un èxit enorme, avui tots els nens dibuixant el pi d'en Xandri. Per tant, això també va ajudar molt a donar-lo a conèixer.
Per tant, més atenció en aquest cas també sinònim de... Així, més importància en aquest cas també sinònim de més atenció, no?
Sí, efectivament.
I aquesta atenció per part de l'administració s'ha anat mantenint correctament al llarg dels anys?
Bé, com tots, diguem-ne, tothom estàvem pendents del pi d'en Xandri i estàvem tant la propietat, des de l'Ajuntament en els serveis tècnics, i també pues, les entitats socials i culturals. He posat l'exemple del Comuntanyenc, però també altres entitats també, no? Culturals i esportives del municipi. Llavors, en aquest sentit, el grup de natura també. Llavors, en aquest sentit, des de l'Ajuntament i sempre visant a la propietat, fèiem un seguiment de l'estat del pi. I en aquest seguiment, com hi ha algunes plagues i malalties una miqueta delicades, sobretot el Blastophagus destruens, que és un barrinador del tronc, era necessari pujar a dalt del pi. També perquè, clar, de vegades sí que barrinen més a baix, però també barrinen per les parts altes, no? I llavors anaven fent aquest seguiment. I algunes vegades havien fet tractaments de millora nutricional i tractaments de control de plagues i malalties, per si acas, no? Sobretot en períodes de sequera i de l'estiu. I, per tant, era aquesta acció que fèiem, que pujàvem amb la grua a les parts altes, acció que després, posteriorment, doncs, l'Ajuntament de la Propietat i l'Ajuntament doncs, havia fet algun acte també amb responsables de l'equip de govern.
I això es continua fent o s'hauria de continuar fent d'aquesta manera?
Tècnicament, sí. Tècnicament s'ha de seguir vetllant pel pi i l'Ajuntament té que posar recursos i medis per estar-hi sobre i controlar que no hi hagi cap problema de plaga important, sobretot ara en aquest moment en què hi ha una crisi climàtica galopant que han patit un període de sequera molt important, tot i que el pi d'en Xandri doncs, de la seva diguem-ne, plantació fins a l'actualitat ha passat almenys 4, 5 períodes de sequera molt importants també, però aquesta última el tema és que no és únicament que la sequera duri un període de temps llarg, sinó que també les temperatures són molt elevades, no? I això és delicat. Per tant, s'ha de seguir controlant. I un altre tema important que s'ha de fer és que seria bo delimitar la zona. Delimitar-ho, ballar-ho, per què? Amb tanques, eh? Vull dir, per què? Perquè el pi és alt. Va cap a 24 metres. I llavors una pinya, la caiguda d'una pinya és algo una miqueta delicat. I en aquest sentit, entre la propietat i l'Ajuntament estan treballant aquest tema i també una situació d'assegurança, no? Per què? Perquè, clar, no pot ser que s'acosti algú allà i que li caigui una pinya al cap. Per tant, l'Ajuntament i la propietat s'han de posar d'acord i fer un tancament perimetral de seguretat amb la zona de projecció de la capçada en el terra, una miqueta més enllà. Això és important.
Perquè ara la gent pot apropar-se fins a gairebé tocar el tronc.
Sí, sí. La gent ara pot acostar-se a tocar el tronc, efectivament.
Diem que el pi celebra els seus 250 anys, però la gent que no és del gremi, com se sap l'edat d'un pi?
Bé, el que es va fer en aquell moment, que és una manera de saber-ho, tot i que sincerament se li fa, és una petita ferida que se li fa, però en aquell moment la vam fer per sota del tall que s'havia, els talls, perquè eren tres talls que havien fet en l'agressió, perquè els talls arribaven fins a la mèdula. La mèdula és el cor, la part interior del pi, no?, que afecta la seva estabilitat. Doncs per sota li van treure una barrina d'endocrinològica, que això és, barrina de Dressler es diu, que és, recordeu les agulles de cosir, de fer jerseis de les àvies, que feien jerseis, una miqueta més gruixut que allò, però no gaire més, es va introduint a dintre i es treu una mostra de tots aquests anells. I aquests anells els vam portar aquí a Vallaterra amb una doctora en biologia, que els va estar analitzant i estudiant, i vam determinar l'edat del pi. I l'edat del pi es determina, sempre hi ha un marge d'error de més o menys 5 anys amunt avall, però és un pi plantat al voltant al 1774, potser un parell d'anys abans, un parell d'anys després, però segurament una miqueta abans, perquè clar, el pi ja no era un pinyó que germinava, ja era un pi d'una certa mida quan es va plantar, per tant ja tenia uns anys, i per això se sap l'edat. I a part, també pots fer en aquest estudi d'endocronològic conèixer una miqueta la vida del pi, coses que li han succeït, perquè els anells són la història del pi. A través d'aquí hi ha coses molt curioses i interessants. Si voleu, les explico, i si no, doncs...
Perquè abans d'aquest atac no s'havia datat l'edat del pi?
No s'havia datat, es havia calculat aproximadament, perquè també seguint també tot el tronc, les branques primàries, secundàries, terciàries, quaternàries, pots fer una aproximació, però mai és tan exacta.
I ara parlaves de l'estat de salut, que ha passat 5 sequeres, aquesta potser una mica més agreujada. Quines són les principals amenaces que té actualment i si amb aquests 250 anys ha arribat en bon estat?
Bé, el pi d'en Xandri, i deixem-ho dir així d'una manera carinyosa, s'ha sentit estimat, així de clar. I llavors, d'alguna manera hi ha algun científic italià, el senyor Stefano, que parla de la intel·ligència de la vegetació, de la intel·ligència de les plantes dels arbres. S'ha demostrat, per exemple, que hi ha arbres que hi ha un arbre petit que està patint o alguna cosa, hi ha un altre més gran al costat de la mateixa espècie, i per les arrels es comuniquen i li transmet nutrients, per exemple, no? Per exemple, un altre detall, com és que una planta enfiladissa tu li col·loques al seu costat a 80 centímetres, un aspre, tutor en castellà, i què fa? Va cap allà, cap a l'aspre. Quan s'acosta l'aspre, tu separes l'aspre més, torna a buscar l'aspre, i així successivament. Com detecta aquesta planta enfiladissa que hi ha un aspre allà a una distància a on sustentar-se, no? És molt curiós. I llavors, el senyor Mancuso, l'Estefano, parla d'això, de la intel·ligència dels vegetals. Per tant, bé, no recordo la pregunta, perdona.
Sí, arriba en bon estat de salut, i quines són les amenaces actuals? Que, com que se sent estimat, sí. Entenc que ha arribat bé, tot i les amenaces... Sí. Que ha patit, i quines serien les que a partir d'ara tindrà, també.
Sí, sobretot el període de sequera i les plagues que s'hi poden desenvolupar en un moment d'excés de calors, de crisi climàtica, etc. No? Això és el que cal vetllar principalment. I després també, en un moment determinat, la falta d'aigua, no? De totes maneres, el pi està a prop del torrent, de la riera, les seves arrels s'extenen molt enllà, molt més enllà de la seva projecció de la capçada en el terra, i per tant són capaços de fins ara d'anar captant les necessitats que té que cobrir.
Té 250 anys, em sembla que un pi pinyoner d'aquestes característiques pot arribar a viure 400 anys?
Sí, aproximadament. Sí, sí.
Arribarà als 400, el Jan Xandri?
En això estem, i en això tots nosaltres no veurem, però les generacions venideres ho deixarem per ells, eh?
I dèiem al principi que hi ha l'objectiu també que la Generalitat el declari arbre monumental de Catalunya. Des de l'Ajuntament s'està fent feina en aquest aspecte. Com ho defensaries tu també que perquè fos així, i què té de diferent aquest pi d'altres pins?
Bé, a part de la mida, perquè ja és un arbre de mides grans, i que a més hi ha altres arbres de la mateixa espècie, de mides similars, uns una miqueta més grans, altres una miqueta inferiors, que estan catalogats com arbres monumentals de Catalunya, té la singularitat de tota la història que hi ha al darrere. I això és un factor molt important a l'hora de determinar també si l'arbre és mereixedor de ser catalogat com a arbre monumental de Catalunya. És a dir, ja des d'antigament que la propietat els va deixar com una fita que marcava l'inici de tota una finca i tot això, com després ha sigut un punt de trobada de les entitats esportives, culturals, naturals de Sant Cugat, com després també, diguem-ne, és el símbol de moltes entitats, no?, del grup de natura.
És a dir, que esté en compte, més enllà de la qüestió natural, sí, no? El que suposa per aquella població, entenc?
El tema cultural, històric i tradicional. Sí. Permeten que afegeixi una cosa a lo dels anells. A través de l'estudi endocronològic dels anells, pots veure el gruix dels anells i pots determinar si són més amples, més estrets, i per tant si allà hi ha hagut un període de sequera, de bona nutrició o no. I llavors, en aquest sentit, hi ha un període molt curiós, que és des de principis de segle XX, des de 1915 aproximadament fins als anys 1980, 80 i poc, amb el qual els anells són molt estrets. Clar, dius, un període de sequera tan llarg no pot ser. Què ha succeït aquí? Doncs molt fàcil. És a dir, els conreus que s'hi practicaven en aquell moment s'acostaven molt al tronc del pi, molt. Amb la qual cosa, al fressar la terra, al llaurar-la, etc., les arrels més superficials, clar, no podien desenvolupar-se per allà, i era una competència. I, a més, en els anys 60, amb la mecanització agrària, el tractor que fressava i llaurava ja molt a prop del tronc, etc., etc., i per això no es desenvolupava tant, no tenia tanta capacitat de nutrients i tenia una competència dels cereals i altres conreus que s'hi havien practicat.
I un cop estigui declarat arbre monumental de Catalunya, que esperem tots els sancugatencs i sancugatenques que així sigui, que la Generalitat escolti a la ciutat, què suposarà que estigui declarat?
Bé, és un reconeixement en el pi d'en Xandri com a fita i com a símbol de Sant Cugat. Si pensem quins són els símbols de Sant Cugat, evidentment el monestir, claríssim, però un altre és el pi d'en Xandri. Així de clar. I podríem dir també una miqueta la particularitat de que Sant Cugat està a peus de Collserola i que té una riquesa naturalística molt important, no? però els dos símbols més importants de Sant Cugat, al meu entendre, és el monestir, claríssim, i després el Pidenxandri. Per tant, és una fita. I a més ha sortit publicat arreu de revistes, inclús internacionals. S'ha donat a conèixer amb congressos a París, a França, de trobades de congressos d'arboricultura europea internacional. Va vindre el doctor Gary Watson, que era el conservador del Jardí Botànic i de l'Arboretum de Chicago, i que era de l'EIXA, de la Societat Internacional d'Arboricultura, i deia que era un cas únic en el món. Només coneixia un altre cas a Nova Zelanda, en els maoris, algo similar, no? Però que era un cas únic i que això teníem que conservar-lo, que era una fita històrica.
Jordi, tu fa recentment poc, més o menys, no?, que t'has jubilat a l'Ajuntament, però la teva tasca de recuperació de la natura, de que es tingui en compte sobretot el Pidenxandri, més en aquest any de commemoració, que t'està tenint també molt en compte Anna, tu, per tota la tasca que has fet, t'està mantenint molt actiu això, no? També.
Em manté molt actiu i, a més, jo agraeixo a l'Ajuntament que també m'hagi demanat la col·laboració i participació en aquest tema, en aquest projecte del 250 anys del Pidenxandri, i en aquest moment estem elaborant, treballant un llibret, no serà un llibre molt gran, però sí un llibret explicatiu, commemoratiu, amb el qual la proposta que els hi vaig fer a l'Ajuntament, que l'han acceptat i els hi ha agradat, és de dir, escolta, fem períodes de cada 25 anys des de que es va plantar el pi fins a l'actualitat i anem mirant paral·lelament com va creixent i desenvolupant-se el pi i que paral·lelament quins són els fets històrics, culturals i tradicionals de Sant Cugat, és a dir, com creix el pi i com creix la població. I això penso que els hi ha agradat i estan treballant aquest tema.
Doncs seguirem molt a prop també aquesta commemoració d'aquests 250 anys del pi gros d'en Xandri, que també com s'ha dit, no? Perquè tu també sempre dius pi gros d'en Xandri, eh?
Sí, perquè és així.
És el nom que ho correcte. Sí. Doncs continuem molt atents, com sempre, a aquesta evolució del pi gros d'en Xandri a Sant Cugat. Hem parlat amb Jordi Torrijos, un expert en aquest emblema de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, Jordi, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tothom i endavant en el Pidenxandri.